Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Els indicatius comencen a ser positius. L'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat la sortida de la recessió amb aquest creixement ínfim però significatiu del 0,1%. Els mercats donen suport a aquesta nova tendència i inversors de tot el món comencen a repartir-se el pastís per aprofitar-se del recorregut de crescuda. Amb tot, les dades també indiquen que estem tocant els 6 milions d'aturats i 1,8 milions de llars té tots els seus membres a l'atur. Potser la maquinària financera i el compte de resultats del país comença a desencallar-se, però la realitat social segueix sent una altra. Vivim, com bé va anunciar el nostre entrevistat de la setmana passada, el senyor Xavier Caselles, en dos mons paral·lels, el dels números i el de les finances, i el de la realitat quotidiana de les persones són dos mons. Quines són les claus per tornar a aproximar aquestes dues vessants? En parlarem a l'Àgora, amb els nostres tertulians d'avui. Però abans entrevistarem el senyor Joan Cavaller, director general de Caixa d'Enginyers, perquè ens conti els secrets d'una manera diferent de fer banca, les cooperatives de crèdit i la seva perspectiva sobre el sistema financer avui. Comencem.
L'entrevista.
Pot, pip, peu, pap, anem a jeure tots al prat.
Amb aquest apa anem i tots dels Amics de les Arts versionant l'All Together Now dels Beatles, comencem amb l'editorial sobre les cooperatives de crèdit que ens ha preparat el secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Joan Maria Solà. Dins del conglomerat d'institucions financeres del nostre país, els bancs, les caixes d'estalvi, les cooperatives de crèdit, aquestes darreres han estat les que, amb tota seguretat, han capejat millor la forta crisi que ha arrossegat amb moltes entitats a la seva desaparició. Exemples com els de Bankia, amb el conjunt de caixes que va absorbir, o encara més a prop, el cas de Catalunya Banc, no s'han donat dins el conjunt de cooperatives de crèdit. Les raons d'aquesta major resistència a la crisi financera per part de les cooperatives de crèdit són molt clares. El model cooperatiu dins del sector financer es basa essencialment en prestar serveis directes als seus socis, amb un creixement moderat i sostingut i amb una gestió financera menys arriscada. Per tant, es manté lluny dels episodis de fugida endavant en el finançament del sector immobiliari. Avui es fa evident que l'específica dedicació a la banca personal en lloc de donar cobertura als promotors immobiliaris ha determinat a la llarga una molt baixa morositat i ha permès no necessitar destinar elevades quantitats de fons per cobrir els estralls que els actius incobrables han causat a una banca amb una bona part de la resta d'institucions financeres. La doble condició de les cooperatives de treball, de les cooperatives de crèdit, com a cooperatives i com a entitats de crèdit, a l'estar sotmeses a un dual reglamentació, per una part el Ministeri de Treball pel fet de ser cooperatives i de l'altra el Banc d'Espanya per la seva especialització en l'activitat financera, són amb tota seguretat una garantia de major control en el seu desenvolupament. Si ens ho mirem bé, és el model de banca personal amb una dedicació concreta a les necessitats financeres dels seus socis, lluny d'afanys de creixement desmesurats i d'aventures financeres poc racionals, on podem trobar la solidesa que presenten les cooperatives de crèdit enfront a una part de la resta d'institucions financeres. Precisament per parlar-nos de la situació d'aquestes entitats, tenim avui la veu autoritzada, podríem dir, en aquest cas, que és el senyor Joan Cavaller, director general de la Caixa d'Enginyers, cooperativa de crèdit amb seu a Catalunya i dirigida essencialment a professionals. Bona tarda, senyor Cavaller.
Bona tarda.
Les cooperatives de crèdit. Fa un temps, per nosaltres, tot eren bancs. És a dir, podíem parlar de caixes, de bancs, de la caixa d'enginyers, i tot semblava el mateix. I ara comencem a veure'n la diferència. Per què aquesta aproximació?
Jo crec que l'aproximació... Miri, quan tot va bé, no es veuen les diferències de les coses. I és precisament en els moments que hi ha dificultats és quan un se n'adona de les... i això ens passa en tots els sectors, de les diferències que hi ha, en aquest cas, doncs, en el propi model de negoci que tenim les cooperatives de crèdit respecte als bancs i respecte a les caixes. D'alguna manera, el que podem dir és que les cooperatives sempre han estat aquí. Sempre han tingut una quota del 6-7%, el que passa que en èpoques en què potser el que era més lluït era doncs, treure un rendiment, un benefici per acció descomunal o fer unes campanyes de comunicació tremendes, en aquest moment doncs, ni una cosa ni l'altra és possible i les cooperatives de crèdit són més visibles perquè d'alguna manera fem la feina que hem fet tota la vida i que és d'alguna manera el que en aquest moment la societat està demanant, no? Que és donar uns serveis financers, preservar i, diguéssim, potenciar la confiança dels socis, dels clients, donar crèdit de la confiança dels clients i després mantenir un nivell de proximitat amb el teu col·lectiu, amb la teva clientela, que et fa no generar problemàtica en els teus clients. És a dir, les cooperatives en aquest moment no estem posant problemes a ningú, ni a l'Estat, perquè no han tingut que ser ajudades en cap concepte, ni als nostres clients perquè, o als nostres socis, perquè si volen sol·licitar crèdit, les cooperatives segueixen creixent amb crèdit. I, per altra banda, tampoc hem fet grans canvis de model perquè mai vam tenir una xarxa d'oficines descomunal, ni vam fer coses que ara, d'alguna manera, doncs, la gent s'ha donat compte que potser tampoc calia, no? Llavors, jo penso que diguem que la situació de crisi està produint, jo crec que una situació més de normalitat en com valores les entitats financeres. Quan abans eren uns principis més de marketingians, diguem-lo així, que ara, en el que d'alguna manera doncs, la realitat s'imposa. No?
Mm-hmm. Senyor Cavaller, probablement tots els nostres oients coneixen la Caixa d'Enginyers de manera més propera o una mica més llunyana a oïdes. Expliqui'ns millor l'entramat. Com funciona una cooperativa de crèdit?
Uh-huh. Miri, una cooperativa de crèdit és, fonamentalment, en el nostre cas, és una cooperativa de consumidors. És a dir, el soci, en el moment que ell vol treballar, o una persona, en el moment que vol treballar amb Caixa d'Enginyers, doncs adquireix, a través de l'adquisició d'un títol, la condició de soci. Per tant, els propietaris de l'entitat són directament els socis de la cooperativa.
Tots són socis.
Tots són socis. Això vol dir que, d'alguna manera, quan qui elegeix, qui el màxim òrgan, diguéssim, de gestió de l'entitat, que és l'assemblea de cooperativistes, d'alguna manera són els qui determinen i qui elegeixen el Consell Rector i aquest, al seu torn, doncs, ja distribueix o genera, diguéssim, les funcions de l'equip directiu, etcètera. Què vol dir? Que d'alguna manera són entitats en què la participació del soci és directa, en el sentit que és qui decideix qui ha de ser el Consell d'Administració i d'alguna manera qui marca una mica la política que té l'entitat. En el cas de les cooperatives, el soci d'una cooperativa de crèdit ve amb un afany, diguéssim, de compartir no solament el que li donin un servei, sinó compartir, doncs, jo diria, uns principis, una manera de veure les coses. I, en general, els cooperativistes són persones que estan molt, molt més vinculades a la pròpia entitat que podria ser un accionista qualsevol, en el que l'accionista té potser un altre objectiu de la seva participació en aquella companyia, sinó que és, probablement és una qüestió, diguéssim, de la rentabilitat del benefici, etc. No? Llavors, jo crec que la gran fortalesa de les cooperatives precisament rau aquí. No? No hi ha un conflicte d'interès entre el que volen, el que fa l'entitat i el que volen els seus clients, que a la seva vegada són els propietaris. I, per tant, tant l'òrgan d'administració com l'òrgan directiu, la funció fonamental és fer tot allò que volen els seus clients, no? Els seus socis clients, que són els seus socis. I, per tant, no hi ha aquesta diversitat de que, per una banda, tens uns clients i que aquell negoci que fas amb els clients doncs reporta un benefici amb els accionistes. No? I en el nostre cas, aquest conflicte d'interès no hi és, cosa que facilita moltíssim diguéssim, el poder o que explica una bona part el per què les cooperatives en general no han tingut cap mena de, no diré problema, però no han patit, diguéssim, aquesta crisi, que és una crisi més derivada potser d'altres models de negoci, més hàbits pel risc, etc.
Senyor Cavallé, m'està imaginant que tots els, imaginéssim, socis de Catalunya Banc o de Catalunya Caixa o de Bankia poguessin escollir els seus equips directius tal com estan les coses. És a dir, que és un model realment molt allunyat, però al mateix temps molt coherent.
Correcte. I, de fet, no, és una estructura complexa, perquè, diguéssim, que les companyies també cada vegada es fan més grans, els òrgans de representació i de que arribi la veu del soci, el que diem el minoritari, no? El soci cap al Consell i cap a l'Assemblea, no són elements que siguin molt, molt fàcils, no? I en les cooperatives, precisament, aquest és un dels punts, diguem, importants dels models, la diferenciació del model. Per exemple, en el cas d'aquí a Espanya, les caixes rurals que tenen les seves assemblees, ells fan assemblees preparatòries que són en cada poble on, en una província, en aquelles cooperatives, doncs tenen, evidentment, estan desplegats, fan un munt d'assemblees preparatòries per aconseguir crear una sèrie de persones que siguin els interlocutors, que vagin a l'assemblea per plantejar, doncs, els temes de la cooperativa, no? És a dir, que és un model que requereix, diguéssim, d'una metodologia i d'una manera de fer que no és molt senzill, eh? I pensem que cooperatives de grandíssim dimensió, com en el cas d'Europa, doncs, Crédit Agricole, que és una cooperativa, o Rabobank, que és una cooperativa, que són al final també, al final no acaben de ser també un conglomerat financer important, però que la veu del local és molt important perquè arribi al final a l'hora de gestió, no? I aquest és un element, diguéssim, de governança diferent, que tenen en específic de les cooperatives.
Probablement, no? Més just.
Bueno, això
perquè
de la justícia...
Manera,
això de la justícia,
o
jo,
més equilibrat.
Sí, d'alguna manera això té... És a dir, tot té els seus, diguéssim, pros i contres, no? Però el que sí que està clar és que l'important del model cooperatiu és que precisament els gestors han de tenir molt clar, diguéssim, que el seu àmbit de poder sempre queda condicionat per l'existència del soci, que és qui és sobirà, no? I per tant això és un element, diguem, que jo crec que tremendament important, perquè si ho veiem en perspectiva no solament d'Espanya sinó a nivell europeu, no hi ha hagut a Europa, i la Banca Cooperativa Europa té un 25% de quota de mercat, aproximadament, entre un 20 i un 25%, amb entitats tremendament grans, no han tingut, no han patit els problemes a l'escala que s'han patit a nivell d'altres sectors financers, no? I al final, d'una forma més o menys forta, sí que està clar que aquesta visió d'arrelament al territori, d'arrelament a les necessitats dels socis, i aquesta visió de que el soci és el més important, i allunyar-se del principi de la maximització del benefici, sinó que nosaltres, per nosaltres, la maximització del benefici, jo li diria que no és, home, no és secundari, no? Però el primer aspecte fonamental que ens regeix és la satisfacció del soci. I el segon, evidentment, és un compte de resultats que sigui realment profitosa, no? Però, evidentment, fugint de, diguéssim, dels principis, diguéssim, de maximització de benefici puro i duro, sinó que és l'element aquest més de valors. I això vol dir que la relació que s'estableix entre el cooperativista i l'entitat és una relació molt estreta i diferent a un altre model més mercantil, no?
Senyor Joan Cavallé, director general de la Caixa d'Enginyers, vostè ens parlava del Crédit Agricole de França, que neix d'unes necessitats del món rural. La Caixa d'Enginyers neix d'unes necessitats del món enginyer?
Sí, és un cas, és exactament igual. És a dir, això no és un negoci que es fa per, diguéssim, perquè algú vulgui guanyar diners, sinó que el plantejament que es va fer va ser que una sèrie d'enginyers als anys 60 es van plantejar, doncs, que per què no crear una entitat financera perquè els enginyers que tenien estalvis els poguessin prestar als enginyers joves per tirar endavant els seus projectes, i que tant l'estalvi potser el podrien rentabilitzar millor que posant-ho en un banc, i que els enginyers joves que tindrien crèdit el pagarien menys, i perquè tots ells es tenien confiança, van plantejar-se crear la Caixa Enginyers. I aquest és l'origen de l'entitat. I nosaltres, evidentment, aquest és l'origen i d'alguna manera és una mica la idea que hi ha a l'entitat.
Cal ser enginyer avui?
No cal ser enginyer avui, és a dir, l'entitat s'ha anat obrint. Primer eren els enginyers industrials de Barcelona, després es van anar ampliant a nivell de Catalunya, després es va ampliar cap als anys 90 pues, a la resta d'Espanya, a Madrid, a Sevilla, etc. I després d'altres col·lectius d'enginyers, i també ara tenim convenis amb economistes, amb aparelladors,
amb periodistes.
Doctors, amb periodistes encara no. I amb diferents col·lectius. No? I per altra banda, curiosament, clar, nosaltres el model, diguem, original és això, no? És a dir, que al final, clar, que era un col·lectiu molt tancat, que aquest col·lectiu ara és l'hem d'interpretar com col·lectiu de professionals, perquè nosaltres sabem tractar, perquè ho hem fet tota la vida, 46 anys ens hem dedicat a ajudar i a donar servei als professionals, i per tant som una entitat, diguéssim, molt enfocada en que, bueno, pues, poder seguir tota la vida econòmica d'una persona que és un professional, doncs, bueno, ens hem dedicat precisament a fer aquest tipus d'activitat, no? I ens hem centrat i ens hem especialitzat en aquest servei. I l'entitat, doncs, amb el curs del temps, doncs, ha anat obrint-se. Per què? Doncs perquè moltes vegades venia l'enginyer o l'economista de dir, escolta, és que tinc un amic o la meva parella o tinc un company, si pot venir, i evidentment nosaltres les portes absolutament obertes, i sempre amb aquest perfil, diguéssim, de banca de professionals, no? Per tant, és una entitat que no és una entitat tancada, però és una entitat enfocada, doncs, això, no? Al col·lectiu de professionals, i bàsicament el que fem és banca de persones.
Senyor Joan Cavall, vostè parla de banca de professionals, que és probablement el que avui necessitem més. Uh-huh. Aquell ajut financer per a aquells professionals que potser estan a l'atur però que tenen una gran idea, que tenen una trajectòria, que poden tirar endavant un negoci i potser fins i tot donar lloc de treball a un parell de persones, però ja són dues famílies, i així doncs fer la xarxa que teníem aquí a Catalunya i que poquet a poquet s'ha anat destruint. Vostès diuen que no han patit tant la crisi financera. Quin és l'estat de situació una mica de les cooperatives de crèdit, i realment poden donar aquest servei avui?
Sí. Miri, nosaltres el crèdit el tenim obert, absolutament obert, i d'alguna manera tot el que són els professionals, pues, en cap moment nosaltres al llarg de la crisi hem tancat el que deien l'aixeta del crèdit, no? De fet, és un dels nostres serveis més importants. I a més el crèdit, i en el cas que parlàvem, no? de professionals que arrenquen, emprenedors, etcètera, tenim línies específiques per recolzar els emprenedors, i fins i tot doncs, també tenim alguns premis establerts per a aquelles idees que puguin ser més innovadores i per tant puguin tenir un ajut a través de la nostra fundació. És a dir, intentem en el nostre col·lectiu potenciar al màxim totes aquelles eines que pugui el col·lectiu nostre tirar endavant. I per una doble via, perquè per una banda els socis t'ho demanen, i per l'altra banda perquè també és una manera de que l'entitat creixi, es faci, es desenvolupi i es pugui fer, doncs, cada vegada, jo diria, més gran o més sòlida, o que pugui donar un abast de servei més ample. No? Nosaltres, des del 2007 fins ara, el nostre saldo d'inversió creditícia ha pujat un 32%. És a dir, que al llarg de la crisi no hem, en cap any, i aquest any podria ser l'única excepció, que probablement el que farem serà mantindre el saldo d'inversió creditícia, hem seguit doncs, amb una nostra activitat de finançament. També és veritat, i tinc que dir, que ara en aquest moment també hi ha una manca important de projectes d'inversió que tinguin, pues, diguéssim, des d'un punt de vista de finançament creditici, pues, una viabilitat raonable. És a dir, que malgrat que tingui recursos, nosaltres ens agradaria fer moltes més operacions de les que fem, perquè moltes vegades doncs, hi ha projectes que són, no els considerem del tot viables, etc. No? És a dir, jo crec que aquí, i pel cas de les cooperatives, malgrat les incerteses que hi ha des del punt de vista regulatori, malgrat les incerteses que hi ha hagut des del punt de vista del crèdit crunch que s'ha produït per la gran bombolla, més que bombolla, gran expansió dels volums de deute pública que l'Estat està emetent per poder absorbir tot aquest dèficit que es genera. malgrat totes les, aquestes, diguéssim, expectatives incertes regulatòries, les cooperatives, més enllà de poder de fer una política molt de gran precaució, han anteposat primer no tant els números com el poder donar el servei. De fet, nosaltres, bueno, que portem d'any, ja hem baixat fins i tot dues vegades el cost d'una operació d'una pòlissa de crèdit. És a dir, que no estem tant per la qüestió, diguéssim, de dir els números, sinó d'impulsar, perquè d'alguna manera el que necessita aquest país en aquest moment és precisament recuperar, no?, projectes d'inversió, viabilitat, i això sí que també hem de dir que hi ha una certa mancança en aquests últims tres anys, evidentment, perquè també és lògic que existeixi aquesta mancança, perquè vam estar orientats durant molts i molts anys tothom a invertir en el sector immobiliari, però no solament els que es dedicaven a l'immobiliari, sinó molta gent que estava en altres negocis, que els va tancar.
Persones individuals.
Exactament. I d'alguna manera, bueno, doncs...
O que clar, no es tancava. Però
o, exactament, però, o que
invertia.
Tancava, eh? I que invertia i que dedicava recursos a això, no? I llavors, clar, aquest canvi de model productiu no es fa en dos dies ni en dos anys, i això, que jo crec que s'està fent d'una forma molt accelerada, però evidentment hi ha moments que hi ha distorsions, no? I quan te n'enteres, doncs, que hi ha un senyor que ha aconseguit finançament a Dinamarca, em penso que va ser, perquè aquí a Espanya no li donava, no va aconseguir el banc que veiés aquell projecte, no? Però per que això és una trista pena, no? Però que jo crec que estem en un procés, diguéssim, d'un cert canvi, perquè també regulatoriament les coses comencen, sembla, a posar-se una mica més a morda des del punt de vista del crèdit.
Senyor Joan Cavaller, director general de la Caixa d'Enginyers, vostè fa 5 anys es llevava al matí i tenia davant seu un panorama, no?, determinat de bancs i caixes i vostès, no? Ara es lleva i és un altre panorama totalment diferent. Què ha après? Quin és el canvi? Amb què es queda? I com ha canviat també Caixa d'Enginyers amb aquest procés?
Bueno, jo diria que nosaltres, en essència, no hem canviat massa. És a dir, que sí que, diguéssim, jo d'aquests 5 anys, 5 anys apassionants, no?, apassionantíssims des del punt de vista professional, perquè, bueno, és un procés, és un moment d'unes transformacions que això, doncs, a la carrera no t'estudiaven, encara que t'expliquessin l'exist del 29, quan la vius, un exist d'aquest estil, és una situació apassionant, no? Jo el que nosaltres, el que em quedo és amb el, diguéssim, amb el goig de pensar de que nosaltres, doncs, amb aquests 6 anys de crisi hem aconseguit augmentar un 50% el volum de recursos gestionats a la casa, de que hem aconseguit incrementar un 35%, prop d'un 40%, la base de socis que tenim, que hem seguit donant finançament a l'economia d'una forma també molt significativa, de que és una entitat de que pensem que tenim un paper a fer i que tenim recorregut per endavant, i amb una il·lusió molt gran en que es canvi una mica, diguéssim, aquesta situació de crisi i que potser la macroeconomia ens ajudi una mica, perquè fins ara no ens ha ajudat en res al llarg d'aquests anys, no? Per tant, tot el que és l'organització està en una, no? Estem en una actitud, diguéssim, il·lusionant i molt il·lusionada, amb el sentit de que la casa, pensem que cada vegada aquesta contribució que hem tingut a l'estabilitat financera ens té que permetre també ara, pues, d'alguna manera fer un pas endavant, i tenir, doncs, aquesta potser major visibilitat, diguéssim, de mercat, tot i que sempre serem una entitat que sempre hem pensat que les finances no cal que surtin cada dia al diari, ni molt menys, sinó que hem de fer la nostra feina, perquè la feina financera al final hauria de ser o és una feina molt avorrida, perquè gestionar una hipoteca, gestionar un crèdit, el dia a dia, etc., això és el nostre métier, i pensem que en aquest sentit el model bancari, en general, global, haurà de tendir més cap a criteris cooperatius que no cap a altres criteris que hem vist que finalment han sigut totalment equivocats.
Senyor Cavaller, un minut. Què li reporta veure com estan quedant les caixes a casa nostra?
Home, jo la veritat és que una gran tristesa, no? Una gran tristesa, perquè eren entitats que tenien un paper molt important, no solament econòmicament, sinó també socialment, i que algú se'ns n'ha anat. i que això difícil serà recuperar-ho, no? Jo crec que la reflexió, la gran reflexió és que històries de 150 anys amb una mala història de 5 anys es poden perdre, no? I això jo crec que sí que des del punt de vista de que és qualsevol gestor, qualsevol persona que té una responsabilitat en, una, en un sector com aquest financer, doncs ha de tenir molt clar sempre els principis per què van fer possible que aquella entitat existís, no? I això, en el moment que reinventes, diguéssim, principis, doncs jo crec bueno, que és una lliçó tremenda, no? Però, evidentment, el buit de les caixes, doncs difícil serà recuperar-lo per la via del sector financer.
Senyor Joan Cavaller, director general de Caixa d'Enginyers, gràcies per haver-nos vingut a explicar una experiència diferent del món de les finances i de la banca. Molt criticat, doncs tenim alternatives. Ens reprenem a la tertúlia.
Perfecte,
d'aquí uns segons.
Moltes gràcies.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Doncs amb aquest All Together Now de The Farm, ara, continuem la plusvàlua amb l'espai L'Àgora, on parlem de l'actualitat econòmica. Tenim els nostres tertulians d'avui, el senyor Ignasi Ferreres, economista, exconseller de Treball i també president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda a tothom.
El senyor Joan Elias, economista i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el senyor Joan Cavaller, director general de Caixa Enginyers, que ens continua acompanyant aquesta tarda.
Molt bé, un plaer, moltes gràcies.
Tenim molts temes sobre la taula, alguns repunten amb dades positives i d'altres que ens preocupen. Em sap greu, però m'agradaria començar amb una notícia que m'ha colpit i que crec que és fonamental de posar sobre la taula avui, que és que Mondragón deixa caure a Fagor Electrodomèstics perquè el seu pla de viabilitat no és factible i també perquè hi han hagut alguns problemes de gestió financera, segons tenim entès. Em preocupa principalment per la part industrial que suposa dins de Fagor. Vostès com veuen la notícia, senyor Elias?
Bé, doncs, vaja, precisament ara que estem parlant de cooperatives, ens hem de referir a Fagor, que és una cooperativa que forma part d'un conglomerat de cooperatives, la qual cosa no posa en qüestió el model, per suposat. Però sí que, tot i que el model cooperatiu ha funcionat força bé, en aquest cas, en el cas del País Basc, és indiscutible que en una situació de recessió, de complicacions financeres, de problemes crediticis i de finançament, doncs la demanda d'aquest tipus de sector, que té un perfil cíclic molt accentuat, doncs ha travessat per una situació molt difícil i l'empresa no ha pogut sobreviure, no ha pogut suportar més aquesta tensió. I com tantes altres empreses, doncs ha tingut que tirar la tovallola. Aquí a Catalunya el problema industrial el coneixem des de fa ja uns quants anys, perquè això ho estem visquent de manera molt continuada. Probablement el País Basc fins ara ha resistit millor pel tipus de sectors en el que està concentrat i per la seva capacitat exportadora, però també arriba perquè la crisi és llarga i malgrat aquests focs d'encenalls de recuperació que s'intenta vendre, doncs encara no està ni molt menys superada. I el problema no és tant que hagi passat un baixón de demanda, sinó que aquesta recuperació de la demanda, que és el que faria viable l'empresa, doncs encara no es veu que arribi. I per tant, doncs, esclar, no, la capacitat de resistència doncs té un límit al qual s'hi ha arribat ara. És una pena, perquè és perdre teixit industrial, que ha costat molt de construir la part dels llocs de treball, no? Però vull dir que tot això és una riquesa col·lectiva que es perd.
Senyor Ferreres.
Sí, jo diria que, bueno, sumant una mica amb el criteri, però Fagor és una de les víctimes de l'explosió de la bombolla immobiliària, també, perquè està clar, el tipus de producció d'aquesta entitat doncs anava molt lligat a, diguem-ne, la construcció d'edificis, la venda de molts pisos, etc. I per tant, diguem-ne, està clar, la bombolla immobiliària s'ha presentat l'explosió, una parada en sec, diguem-ne, de la venda d'habitatges, i per tant també la venda de lo que omple els habitatges, que són els productes de Fagor. A part, jo voldria destacar, diguem-ne, una cosa important, ja que avui ens acompanya la tertúlia, l'entrevista ja ha estat el senyor Cavaller, el director d'una cooperativa de crèdit important, la d'enginyers, destacar de que el País Basc durant anys, i això ho deia el company Elias, ha tingut una estructura industrial molt ben acomboiada, diguem-ne, pel moviment cooperatiu en general i per la corporació Mondragón, per entendre'ns. Però està clar, no es pot perdre de vista que cada una d'aquestes entitats diferents no són un holding empresarial, sinó que són entitats independents i autònomes. I llavors ha arribat un moment que la caixa, diguem-ne, laboral, o suposo que continuï sent la caixa laboral, la part financera, diguem-ne, de l'entramat Mondragón, ha dit prou, perquè no vull que ens arrossegui tot el grup, perquè havien posat ja fins a 300 milions d'euros, que són moltíssims diners, i per tant, com que no se'n sortien, han tingut de tallar. O sigui que no, si fossin d'una mateixa empresa, diria, bueno, doncs tots al vaixell i, diguem-ne, i fins que no aguantem. Però està clar, diguem-ne, una cosa és que s'ajuden, que hi hagi solidaritat i ha funcionat, i una altra cosa és que un arrossegui l'altre, i per tant, això ha de fer... O sigui, el cooperativisme és una cosa positiva, perquè hi ha aquests valors de solidaritat i d'ajuda a això, però està clar, no és un element suïcidi. I per tant, diguem-ne, hem de ser presents de que els electrodomèstics en general ja fa molts anys, inclús abans d'aquesta crisi, ja han sofert també importants transformacions. Jo recordo, diguem-ne, empreses que ara no podia dir noms d'això, que si la línia marron, que si la línia blanca, etcètera, això, bueno, el món evoluciona molt ràpidament, sobretot en el món, diguem-ne, dels subministres per habitatges. I per tant, també és víctima de la evolució tècnica dels usos i costums, diguem-ne, de la forma de viure.
Senyor Cavaller, vostè que coneix, sí, l'entramat, bueno, cooperatiu...
Conec, jo conec, sí, bueno, jo diguéssim no conec de molt de prop el cas de Fagor i de la Corporació Mondragón, però jo crec que per mi hi ha tres coses. Una, el tema de Fagor és molt clar que, per les dades que a mi m'han arribat, és que sobre el 60-70% de la producció es feia a territori espanyol, amb un segment de producció que és ple en vanila, és a dir, que en general la relació és 70-30, el 70 de producció a Espanya, 30 fora d'Espanya, quan en general els competidors d'aquesta companyia estan al revés, 30-70, amb el qual els costos de producció són terrorífics. No? Això és un tema que els arrenca ja de fa uns 5 anys, i per tant, diguem que bueno, que aquí han estat batallant, però la situació de... Per mi és un problema, diguéssim, de tipus industrial, no? Més que de model cooperatiu, és a dir, que fins ara, si han pogut aguantar durant aquests 5 anys fins ara, què hagués passat si aquesta companyia no hagués sigut cooperativa, no? I crec que una altra cosa, una reflexió important, jo penso que molt important, que serà una gran lliçó, serà veure com resolen aquesta crisi
a nivell laboral,
perquè crec que això marcarà una diferència respecte a dir, tothom, jo crec que tothom, ningú per ser cooperativa no estàs immunitzat a una crisi, val? No estàs immunitzat. Ara, jo crec que l'important serà veure com resolen aquesta crisi, perquè crec que probablement, comparat amb altres models, doncs probablement trobarem conclusions, espero, i crec, estic convençut, que diferents a les d'una altra situació. No?
Sí.
I pel que em deien del tema de finançament, jo crec que diguéssim, el fet de formar part del mateix grup, precisament Caja Laboral, inclús en els seus informes anuals, també explica, diguéssim, el nivell de concentració que tenen de risc amb el seu propi grup, i és absolutament gestionable, és a dir, que és una entitat prudent, des d'aquest punt de vista, de no tots els ous en la mateixa cistella.
Si el problema, per dir-ho d'alguna manera, el conflicte principal que ha hagut d'enfrontar i que al final ha fet caure a Fagor és un tema industrial, i estem dient que hem de canviar de model, que veníem d'un model que va canviar molt ràpidament, model immobiliari, on hi havia, on sí que teníem totes les monedes posades en els mateixos ous, no? La mateixa gallina, podríem dir, i ara anem cap a altres models. I tenim un problema en l'industrial, que antigament sí que era un model viable. Com podem seguir endavant? És a dir, com podem transformar el model industrial perquè funcioni, perquè pugui ser un model viable?
A veure, és que precisament...
O no, o l'hem de deixar estar.
No, no, hem de canviar el model, però el que passa és que el model de creixement que havíem portat en els darrers anys era el model de l'immobiliari. De la inversió i d'inversió pública i privada, infraestructures més o menys útils i inversió en pisos i en terrenys solars, etc. Aquest és el model que hem de canviar. I el problema és que no està molt clar què és el que substitueix en aquest model, que donava un creixement important i que absorbia molta mà d'obra. O sigui, el model substitutiu és precisament la generació de valor a la indústria en els serveis de valor afegit, mitjà o alt, si pot ser, però és que el que no està clar és que aquests sectors que han sobreviscut siguin capaços, no hi ha tan sols d'arribar al potencial de creixement que havia permès la bombolla immobiliària, sinó ni tan sols d'absorbir tot el desastre que ha generat aquesta crisi, i aquest és el gran problema. És a dir, el problema d'aquesta crisi, quan s'acabi, si és que s'ha acabat, és que sortim d'aquesta crisi amb un model que no és prou potent per solucionar el problema, i després hi ha un altre, arrosseguem un segon problema, que no és, però bueno, que és el del deute que portem a sobre, tant el sector públic com el sector privat, que és com si ara, bueno, sortim de la crisi, però ara hem de pujar una muntanya, però estem arrossegant una motxilla a l'esquena d'un deute que també fa que la capacitat de despesa sigui molt limitada.
L'Institut Nacional d'Estadística ens certifica que hem sortit de la recessió amb aquest 0,1%. El senyor Elias ja ha dit un parell de vegades, sortim, no sortim de la crisi. Senyor Ferreres, sortim de la crisi o no?
Bueno, tècnicament, diguem-ne, estem en recessió quan hi ha dos trimestres seguits, diguem-ne, de creixements negatius, diguem-ne. I per tant, ara en portàvem 9 trimestres, no sé quants, molts trimestres, diguem-ne, seguits de creixement, per això la crisi és llarga. I clar, el moment que, diguem-ne, treu la punteta, la punteta treu una mica, doncs, clar, perquè hem crescut un 0,1, és cert, tècnicament, igual com si fos negatiu, doncs estàs en recessió, diguem-ne, ara, diguem-ne, estàs en creixement. El que passa és que està clar, s'ha de veure si això és un moment puntual o té una certa continuïtat, però tampoc siguem negativistes, diguem-ne. Ara, acabat el signe, és positiu. Per tant, hem d'esperar que millori, però tampoc no podem tirar les campanes al vol, perquè després d'aquesta inèrcia que arrosseguem, doncs no ens podem confiar. Voldria recordar que la crisi, diguem-ne, que aquesta vam iniciar l'any 2008, per entendre'ns, doncs va tenir una crisi i després sempre hi va haver una recuperació, Però és que després d'aquesta recuperació hi va haver una nova caiguda, o sigui, en termes tècnics seria una baixada, una pujada, però una nova baixada, i ara a veure si, diguem-ne, al final agafa la pujada, diguem-ne, definitiva. Però, per tant, tenim l'experiència propera de que aquí hem fet no una crisi amb L, que és allò que baixa, i després, pues, diguem-ne, a poc a poc, això, però puja ja, sense interrompre, sinó que ha fet una marxa enrere i tornar a començar. Esperem que sigui així, però hi hem de posar tots al coll. Permeti'm lligar amb això, amb la pregunta, que, bueno, la intervenció que ha tingut el company Elias, perquè, diguem-ne, Europa té un té un repte molt important, que és que totes les vies emergents, diguem-ne, però ja estan menjant el terreny amb les deslocalitzacions de tot això. Jo recordo un informe que em sembla que es va aprovar a la Unió Europea a finals de l'any passat, que preconitzaven ara que Europa s'havia de tornar a industrialitzar, tenia que recuperar pes industrial, perquè està clar, es donaven compte que després de les deslocalitzacions durant tants anys, perquè realment la mà d'obra en molts d'aquests països emergents eren molt superiors, havíem diguem-ne, expulsat molta indústria. Em sembla que deien que anys enrere era pues, un 20% del producte industrial brut, parlo a nivell d'Europa global, era un 20% era industrial, i després amb totes aquestes deslocalitzacions havien baixat a l'ordre del 14%. Això seria aplicable amb diferents intensitats a Catalunya i a Espanya, etc. Llavors deien, hem de recuperar, perquè s'han donat compte que la indústria també és la mare dels ous de generar pues, altres serveis lligats a la indústria, no únicament serveis clàssics.
Clar, però com es recupera amb l'entramat que tenim ara?
Això volia posar l'accent, diguem-ne, el que ha dit en Joan Elias. Nosaltres hem de recuperar indústria, però no la indústria envellida d'abans, sinó indústria tecnològicament innovadora, amb I+D, això, amb més valor afegit. O sigui, això no es tracta de repetir, de dir, pues el que fèiem abans amb manufactures, fer-los igual, sinó que hem de fer amb més tecnologia, diguem-ne, i amb més innovació. Aquest és el camí.
Una mica aquests números que ens deia el senyor Cavaller del 70-30, no? Que hi ha una que Fagor té tenia una part de producció molt important aquí a Espanya.
És que jo crec que al final moltes vegades el que hem de plantejar-nos és, diguéssim, els models de negoci, no? És a dir, com pots explicar-te que en el nostre país hi hagin dues de les marques més importants tèxtils mundials quan aquí hem tingut una crisi del tèxtil descomunal i van desaparèixer empreses i sobretot a Catalunya. Bueno, doncs reinventant un sector, no? I això jo crec que en aquest sentit jo sóc optimista perquè com a llatins, no? Com a mediterranis, la capacitat d'innovació, la capacitat de creació que hi ha d'inventar, crec que els llatins la tenim, no? Potser ens falta a vegades l'ordre i la consistència després de que els models de negoci fer-los ben fets i que siguin forts, no? Però jo estic convençut de que, bueno, no sé com quina pot ser la sortida d'una companyia que es dedica a l'autodomèstics, no ho sé, passa pel 30-70, però probablement per altres coses també, no? I de la mateixa manera que en la moda s'ha fet el just-in-time i s'han fet una sèrie d'innovacions tremendes i no deixa de ser el que ha sigut sempre, una peça que et poses es posen les persones, no? És a dir, jo crec que jo confio molt en aquesta capacitat d'innovació. El que sí que és important, de totes maneres, és que, bueno, en parlem molt, però crec que és algo que sí que ens hauríem de conscienciar d'una forma molt clara. És a dir, a vegades és millor, més que mirar els números, mirar quines noves idees es posen en marxa i quins són els models nous. No?
Mm-hmm. Doncs abans, parlant de models de negoci, m'agradaria també tocar un tema que ha estat clau aquesta setmana, que és el tema dels miners. És un sector que coneixem poc, potser aquí a Catalunya, però que ens afecta i que és part dels sectors actius econòmicament a Espanya. A mi se'm posa una mica la pell de gallina pensar que a dia d'avui que ens donem de grans tecnologies i de grans coneixements, encara les situacions de seguretat en alguns sectors siguin tan perilloses. Senyor Ferreres, vostè que ha treballat més en el
sí,
laboral.
Sí, escolti, jo ara tinc molt present una conferència que vaig assistir i que va pronunciar no fa gaires mesos el comissari Joaquín Almunia. I se li va plantejar, diguem-ne, en aquell moment no hi ha hagut un accident trist i tràgic com ha estat el present, sinó, diguem-ne, la problemàtica de la mineria, diguem-ne, a nivell d'Espanya, perquè està clar, la Unió Europea ha donat un termini a l'estat espanyol perquè es tanquin les explotacions mineres que estan subvencionades i que s'aguanten purament per subvenció, que té un cost elevadíssim per la resta dels ciutadans, per entendre'ns. I li ha donat una moratòria anys això, però durant anys ha anat allargant perquè resulta que diguem ni les mines de carbó a Polònia a flor de pell, diguem, a superfície, per entendre'ns, són moltíssim més barats, per posar un exemple, diguem-ne que les mines nostres, doncs, que han d'anar amb unes profunditats enormes, etc., amb tots els riscos, inclús humans, que això comporta. Per tant, diguem-ne, aquestes comarques a poc a poc hauran d'anar, diguem-ne, reconvertint-se econòmicament d'això, però això s'hauran de tancar. Aquest és el destí. Fins ara, diguem-ne, han anat fent estirant dia passa any empeny. I llavors està clar, es produeix un fenomen quan es tanquen, diguem-ne, indústries aquestes. Això va passar, per exemple, en llocs com a Sagunto, etc., per exemple, ara posarem exemples inclús a Catalunya, per Berga, etc. Quan s'han tancat determinades empreses, s'ha produït, com que s'han jubilat en molt bones condicions, que, diguem-ne, el nivell de renda d'aquella comarca o d'aquella zona no se n'ha sentit perquè els han continuat tinguent molt bones pensions, etc. Això. Però, clar, a mesura, primer, no hi ha nous llocs de treball alternatius, però les noves generacions ja no tenen el treball a la mina perquè la mina s'ha tancat. I, per tant, i els jubilats un dia o altre es van morint, es van extingint, etc. O sigui, no queden fonts de riquesa. Per tant, diguem-ne, el que cal fer és crear fonts de riquesa alternativa, perquè, si no, arriba un moment que s'acaba el nivell de vida elevat que tenien d'això i llavors els joves s'han de marxar i de joves nous amb feines ja no n'hi ha.
A mi em preocupa, doncs, estem tancant entre nosaltres, trencant sectors que no tenen futur i que només tenen futur si invertim en innovació. Una de les perspectives que potser no s'està invertint prou, no sé si estan d'acord amb mi o comparteixen.
Aquí estem invertint en sectors innovadors. Tot el que són biotecnologies, ciències d'aquest estil, aquí hi ha a Catalunya, doncs, hi ha un esforç en aquest sentit, hi ha projectes, hi ha centres d'investigació punters i estan sortint uns resultats molt positius. El que passa és que això, òbviament, té un abast limitat, és a dir, genera empreses, genera activitat, però ni molt menys pot absorbir tot el sobrant de mà d'obra, doncs, que ha expulsat el sector de la construcció, ni moltíssim menys, no? Després d'aquests sectors punters que ha costat molt, doncs, desenvolupar-los, es troben amb els problemes pressupostaris del sector públic, que lògicament, doncs, és el que ha d'apoyar això, perquè les empreses privades que hi ha, doncs, tampoc són prou potents, no? És a dir, sí que tenim sectors punters, sí que tenim multinacionals pròpies d'un tamany mig que són extremadament eficients, exportadores i globalitzades. El que passa és que tot això no ens dona molta capacitat per rellançar tot el que tota l'activitat que hem perdut. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't. Doncs ens trobem ja a la recta final del programa. Queden tot just 8 minutets, no, 7 minutets gairebé, per acabar el programa. I m'agradaria preguntar-los, senyor Ignasi Ferreres, senyor Joan Aldías, senyor Joan Cavaller, un parell de temes. Tenim una crisi important a casa nostra, plana aquí, Catalunya, que és la salut, les farmàcies, l'abastiment de fàrmacs a les farmàcies i la situació actual de tresoreria del govern de la Generalitat. Com veuen el futur, la situació actual, l'enfrontament, la tensió que portem arrossegant, a més no d'ara, sinó de fa un temps? Com vulguin.
Senyor, no voldria estar pas amb la pell del... del conseller Boi Ruiz de Sanitat ni del conseller Mascullell, i això ho dic perquè està clar, Déu no n'hi ha on raja, per entendre's, aquest és el trist problema. Jo crec que, diguem-ne, aquí hi ha, això és producte d'una estratègia asfixiadora, diguem-ne, del govern central, de no donar, diguem-ne, diners, la liquidesa que mínim necessari ni per atendre, vull dir, diguem-ne, per pagar els farmacèutics, perquè arriba un moment que els farmacèutics, alguns tanquen fins i tot, ho dic perquè ahir sentia les declaracions del president del Col·legi de Farmacèutics de desesperació. Està clar, diu, ens deuen tantíssims diners que algun no tenim capacitat de resistència d'això. Per tant, és un problema de responsabilitat, diguem-ne, cívica. I per això dic que no desitjaria estar en el seu lloc, però aquí, darrere, la causa de fons és que el fons de liquiditat autonòmic, diguem-ne, escolti, vol explicar que funcionen i no funcionen. I, escolti, si hem d'enviar els diners s'envien el dia 31 per no enviar-ho el dia 1, i la gent han de cobrar les nòmines.
Si no m'equivoco, em sembla que ja ha sortit la notícia de que el conseller ha dit que, bueno, que hi havia un malentès i que els diners sembla que arribaran i que això més o menys es podrà
tant de bo,
a solucionar.
Aproximadament cada 6 mesos tenim aquest Cristo, de totes maneres.
Sí, és que és una situació en la qual es traspassa la competència, sanitat, però aleshores la regulació de tot el sector ve de Madrid, pràcticament aquí no es pot canviar res, i els diners també venen de Madrid, i si no venen prou diners doncs no es pot pagar, i aleshores això és una situació en la qual l'autonomia, la Generalitat en aquest cas, és una pura guixeta administrativa que és clar, si té diners paga, però si no té diners no pot pagar, amb la qual estem en un model ben curiós, per dir-ho.
He dit curiós, per
dir-ho d'alguna manera.
Senyor Cavaller.
No, mira, jo solament diria dues coses. A mi em sembla lamentable que les farmàcies tinguin que estar en aquesta situació, i per altra banda, donat que estan fent un servei que és dispensar uns medicaments, és absurd que no tinguin que cobrar.
Doncs, dit això, i quedant 2 minutets, volia saber la seva valoració sobre la baixada de l'IPC, un registre que no baixava des de feia temps i que d'alguna manera ens dona certes indicacions. Vostès, que són més tècnics d'alguna manera, com ho valoren?
Escolti, mira, aquí, a la sessió d'avui haurem parlat de està de moda, diguem-ne, els 0,1.
Sí, exacte.
El 0,1 de creixement del PIB, diguem-ne, i el
0,1
de disminució de l'IPC, d'això. Bueno, dic, feta aquesta, diguem-ne, aquesta anècdota...
Que és curiós, perquè podria semblar contradictori.
Podria semblar contradictori, però són xifres, diguem-ne, que són separades. Vull dir que una no implica necessàriament, diguem-ne, l'altra. En principi, una baixada de preus, si és reiterada amb el temps, per entendre'ns, si es reitera amb el temps d'això, doncs pot derivar en una cosa molt perillosa en economia, que és la depressió, que ja no és una recessió, sinó és una depressió. Ara, diguem-ne, que un... A més, sembla que el respon doncs, amb uns fets concrets, que la indústria alimentària i un parell de coses s'han disminuït, diguem-ne. Per tant, no crec que no el podem interpretar com... En economia no pots despreciar mai cap indicador, això és una altra cosa, no? Però el podem interpretar com cap alarma de dir, escolta, és que estem iniciant un procés de depressió. El procés de depressió té el gran inconvenient que si la gent creuen que els preus baixaran perquè ja està produint-se de fa temps, llavors es retrauen les compres perquè diuen, per exemple, vull comprar un pis, dic, home, d'aquí uns 6 mesos valdrà més barat, o el mes que ve estarà més barat, etc. I per tant, retrauen fins i tot aquells que comprarin ja en aquell moment, i per tant això s'autoalimenta, diguem-ne, la forma de sentir. Això és el perill de la depressió.
Bueno, o la deflació, que és el model japonès. El model japonès. Bueno, jo, a mi el que em sorprèn és que això no hagi passat abans. És a dir, si està caient el consum, està caient tot, baixen els salaris, baixen les rendes de les famílies, doncs hi ha menys diners per gastar. I el que passa és que sí que ha passat, perquè el que ha emmascarat tota la situació ha sigut la pujada d'impostos, que és el que feia pujar els preus. Ara ja no es pugen els impostos i tenim, llavors aflora la inflació real, que és zero o fins i tot podria ser negativa. Però verdaderament aquesta situació no tindria, vamos, és el que més coherent, no? Que els preus no pugin.
senyor Cavaller?
Sí, jo diria que és una situació que està en general tot el món, diguéssim, occidental, està en una situació de baixa inflació, i per altra banda jo crec que hi ha un altre efecte, que és la baixada del preu de l'energia, que per, com que no hi ha tant tiratge de l'economia emergent, el petroli està en uns preus més raonables, i després l'impacte del dòlar, que també fa més, més barat la importació d'energia. I això crec que contribueix.
Doncs amb aquest resum acabem avui el programa de Plusvàlua. Moltes gràcies, senyor Ignasi Ferreres, senyor Joan Elias, senyor Joan Cavaller, per haver-nos acompanyat a analitzar una mica la situació econòmica actual, que ens té una mica marejats amb tants zeros com a uns cap amunt i cap a baix. I doncs res, com sempre, acomiadar-nos dels nostres oients fins la setmana que ve. Els recordem que tenen a la seva disposició poder-se apuntar per la nit de Ràdio Estel, que serà d'aquí a ben poc, d'aquí a ben bé un parell de setmanes, el 15 de novembre a les 8 de la tarda al concert de l'Escolania de Montserrat i a les 9 al sopar solidari. Per la nostra part, res més, ens recomanem del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, l'Agència Catalana del Consum, Jordi Carretero, el nostre tècnic, i com sempre, qui us ha parlat, Carla Gràcia.
Són